12 i 13 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns 4 de març de 2013. Obrim tertúlia esportiva amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo. Bon dia, Jesús.
Bon dia.
Amb Josep Maria Félez també, president de la Penya Brunada Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia, tingueu.
Amb Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista per Barça TV dels partits del femení del Barça. Bon dia, Marc.
Bon dia, Sergi. Bon dia a tots.
I amb l'Àngel Casas, un dels fundadors de la Penya Perico Sant Cugat i expresident. Molt bon dia, Àngel.
Bon dia a tots.
Avui ens falta el Miquel Molina, ens falta i no ens falta, perquè de fet, com ja sabeu, Jesús, el tenim a Manchester.
Ha passat
el Miquel.
Va estar veient el partit el dissabte, que va sortir ahir publicat al diari la foto que es veia ahir al camp.
4-0, victòria amb el Norwich City.
I esperant a veure si té entrada per poder entrar a veure el partit del Manchester-Madrid.
Doncs després contactarem amb ell a veure què ens explica aquesta última hora, a veure com es viu l'ambient a Manchester a l'espera d'aquest partit de demà contra el Real Madrid. També podem saludar a aquesta hora el periodista Carlos Pérez de Rosas. Molt bon dia, Carlos.
Bon dia, bon dia.
Els deia, entrarà el Carlos, i em deien ui. I el Marc Lorenzo deia, m'agrada, m'agrada perquè el Carlos ens aixecarà els ànims.
Sí.
Carlos, vam parlar dilluns tu i jo, i deies que amunt, que havíem de confiar-hi, però clar, aleshores encara no havíem patit les ensopegades que hem patit.
Bueno, però hi ha una cosa que és molt important, molt, molt important, que és que el Barça va començar aquest any, aquesta temporada, jugant 4 competicions oficials. És veritat que ha perdut 2, la Supercopa d'Espanya i la Copa del Rei, però són les menys importants. Les dues grans competicions, el que jo dic, els dos premis grossos, aquests encara estan vius, molt, molt, molt viu, en concret la Lliga. El Barça està en una situació de privilegi amb la Lliga, li queden 5 partits fora de casa només, té que jugar a Vigo, a Saragossa, al camp de l'Atlètic de Bilbao, de l'Atlètic de Madrid i de l'Espanyol, li queden 5 partits fora només, i 7 al Camp Nou, i porta una important diferència de punts. I després a la Champions jo crec que té moltes possibilitats de fer una remuntada èpica el dimarts, no demà, sinó dintre de 8 dies, al Camp Nou, juga a casa, i aquest equip encara té molt crèdit, i jo tinc una confiança molt gran de que això sigui així.
El Carlos és partidari...
Dimarts a la nit, si dimarts a la nit continuem aquest avantatge que tenim a la Lliga i ens hem classificat per quarts de final de la Champions, la temporada continuarà sent magnífica, no?
Tant de bo. El Carlos partidari, per tant, que seguim vius a dia d'avui, a aquesta hora, en Lliga i Copa d'Europa. La resta també us agafeu aquest argument?
Jo estic totalment d'acord. Vull dir, en Lliga està claríssim perquè, a veure, 13 punts de diferència, que són ara el 14, ara són 13, no? 13 punts de diferència que hi ha ara, els haurien firmat a principis de temporada aquesta alçada, ja, vull dir que la reducció que ha fet el Madrid. Després, també s'ha de ser optimista per una raó, perquè el dissabte el pitjor Barça dels últims 5 anys, que va fer un pitjor partit, va poder empatar el Bernabéu, que segons diuen la premsa de Madrid i així, va ser estel·lar i que s'ha acabat el cicle del Barça i això. Vull dir, jo no ho veig així, no ho veig pel lloc això, perquè vaja, si el pitjor Barça és capaç d'empatar allà, si l'àrbit no ho impedeix, doncs és que aquest Barça té crèdit, com diu el Carlos, té molt crèdit, i jo crec que la Champions pot tirar endavant, que aquesta setmana, aquests 8 dies que queden, 9 dies, és per fer força, per ajuntar-se tots, per reflexionar una mica què és el que passa, evitar els gols aquests que encaixen, que sempre encaixen primer, comencen encaixant, i si s'evita això, el Barça pot marcar-li 3 gols al Milan, però jo crec que bé, que li pot marcar.
Josep Maria?
Sí, jo corroborar el que diu el Jesús, de que, a veure, el Barça, doncs, el dissabte, dels pitjors partits del Barça, i tot i això, si no és per l'àrbit, doncs, el camp del Madrid empatem tranquil·lament. Bé, té un avantatge de Lliga que és molt bona, que s'aprofitarà i és bo. S'han perdut 2 títols de Lliga, com deia el Carlos, però és que un equip com el Barça, que ha arribat a un lloc que es diu sostre, i que d'aquí amunt no pots guanyar res més, per tant, sempre que perdis alguna cosa tens que anar a valla, evidentment, i per tant és això, res més, és molt fàcil. El Barça té la mateixa credibilitat que abans, l'únic que passa que en un club de futbol, precisament, durant la Lliga hi ha 3 baixons, que és el principi, el mig i el final, i bé, i es va salvant les temporades dels equips fent aquests baixons.
Marc, Àngel, qui dels dos vol anar primer? Àngel, tu encara, bé, també hi pots dir la teva, evidentment, sobre el Barça.
El Barça és humà, però està en un nivell d'humanitat molt alt per sobre dels altres. Per tant, vull dir, això no té cap inconvenient ni cap dificultat greu.
És a dir, que en fem un gramàs, Àngel.
Per ser campió, indiscutiblement, això ja no té volta de full. I la Champions és una qüestió de saber encertar bé el joc i adequat en el dia i salvar aquesta d'allò que està en el seu abast. Vull dir que no és cap...
Marc, encertarem en aquest joc?
Bé,
i remuntarem?
Sí, a veure, jo fa tres setmanes estava en la línia positivista del, de l'Àngel, que en aquest discurs filosòfic que em va encantar, però és que ara, aviam, una objecció només al que estàveu dient. Per mi és veritat que el Barça està en un moment que ha tocat fons i està clar que el punt d'inflexió per sota ha de venir en un moment o altre i ja jo crec que no pot tardar massa. Per altra banda, també és veritat que el Madrid està com el Barça quan fa anys només estava dissenyat per guanyar a l'equip rival, però després en competicions de regularitat punxava, com era el cas del Barça. Per tant, en la Lliga, que és la competició en la qual només t'enfrentes al Madrid dues vegades, està clar que tenim totes les opcions i s'estan veient només amb les dades de diferència de punts. Però amb les enfrontaments directes amb el Real Madrid, jo crec que aquí és on tenim una mica a les dificultats, no? Perquè el Madrid ens ha pres la mida, molts equips ens han pres la mida en quant a equips grans, sobretot, que ens han estudiat molt bé i en saben jugar, però, clar, a la Champions poden passar dues coses, que no et creuis amb el Madrid, ja sigui perquè doncs bé, perquè l'eliminin, bueno, sobretot perquè l'eliminin, o que t'acabis enfrontant al Madrid. Per tant, per mi, la Lliga sí, perquè en la regularitat el Barça demostra que és un equip solvent, però en els partits ara mateix de cos a cos contra el Madrid, crec que té les de perdre perquè el Madrid li té guanyada la partida en quant a que sap dels punts febles al Barça i el Barça no s'ha pogut colpejar, diguem-ne, aquesta presa de mida que té. Per tant, jo estic una mica entre la línia sí i entre la línia cautelosa, diguem-ne.
Com a partit, què us fa més mal? La derrota en Copa o la imatge de l'altre dia en Lliga?
Jo la imatge, la derrota en Copa, a veure, és una eliminatòria, pot passar de tot, és el torneig menor, agradi o no agradi, és el torneig menor que hi ha. En canvi, la Lliga sí que la imatge que va donar el Barça de que va ser un equip fluix, va estar molt fluix sobretot, no sé, aquesta imatge sí que dona sensacions, pot donar una mica de por de dir, a veure si és que aquest Barça està ja s'està acabant aquest període o així, però vaja, donem-li crèdit.
Jo penso que el partit de Madrid va ser mala imatge, però van sortir una miqueta, diguéssim, amb desgana degut al resultat de la setmana anterior, aquí al camp del Barça, i jo penso que per mi el partit més important era el de la Copa, perquè no ens oblidem que el Barça és el rei de copes amb títols, i penso que Madrid es guanyés, es perdés, es fes el que es fes, la Lliga està feta, superada ja.
Important sí que era més important, eh? Jo no em referia a nivell d'importància, em referia a nivell de sensacions. Exacte.
Carlos, tu per on trobes els perquès de la derrota en Copa? T'agafaries una mica el que deia el Marc, que el Madrid ja ha estudiat el Barça?
Jo crec que el que ha passat aquest darrer mes és... El Barça, aquest any, aquesta temporada, té uns problemes a la defensa que són preocupants. O sigui, el Barça li marca masses gols. Et poso un exemple. Claríssim. El Barça ha jugat 26 partits de Lliga i li han ficat, han encaixat 30 gols. Això és molts gols, són més gols, o sigui, és més d'un gol per partit. O sigui, 26 partits, 30 gols encaixats.
N'ha marcat 83, que és una barbaritat, si veiem els que fan la resta d'equips, però sí, encaixats 30.
Clar, i tu agafa, per exemple, la Bundesliga, agafes la Lliga Alemana, líder, el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich ha jugat 24 partits de Lliga, dos menys, només dos menys que el Barça. Saps quants gols hi han ficat al Bayern de Múnich?
Il·lustrants.
Il·lustra'ns,
dic.
8. 8! Estem parlant. El Barça 30 amb 26. El Bayern de Múnich 8 amb 24.
Potser haurem d'anar pel porter del Bayern, ara que marxa Valdés.
Segur. Ens aniria molt bé. Això ja t'ho dic. Llavors, què ha passat fins ara? Ha passat el que tu deies. Que fins ara encaixaven molts gols, però marcaven molts gols. Amb la qual cosa, pues, la situació no era preocupant. Perquè, és clar, si tu vas al camp del Depor i et fiquen 4 gols, però tu marques 5, estàs guanyant i estàs triomfant la Lliga. Si tu vas al cap del Sevilla, et fiquen 2 gols, però tu marques 3, tot funciona. Quan no funciona? Quan continues encaixant gols, que és el que està passant, va passar a San Siro i va passar al Camp Nou contra el Madrid, i tu no marques, i tu marques un gol al final del partit que te'l fa un defensa, que és Jordi Alba. Aquí està el problema. El problema està en que si tu encaixes i no marques, vas per un camí que no és el bo. I la veritat és que el partit de San Siro podia haver acabat 0-0, però podia haver acabat 0-0. El Barça no va tindre ni una ocasió per marcar. I la segona part, l'altre dia, al Santiago Bernabéu, el Barça no xuta ni una vegada a porta. És que primera vegada. Li fan un penalti claríssim, d'acord? Li fan un penalti claríssim. Però la segona part, i després també et diré una cosa, el Barça la primera part juga contra un Madrid que no té ni a Di María, ni a Ozil, ni a Cristiano Ronaldo.
Que reserva jugadors per demà, vaja.
Eh?
Que reserva jugadors per demà.
Home, clar, perquè demà es juga la vida al Madrid. És que si demà el Madrid queda eliminat pel Manchester United, que jo crec que el Madrid demà passarà molt malament, a Old Trafford, molt malament, la temporada del Real Madrid és un fracàs extraordinari, eh? És pitjor que la temporada anterior, perquè la temporada anterior va guanyar la Lliga, que és un dels títols importants. Si acaba aquesta temporada guanyant la Supercopa d'Espanya i després li té que guanyar la Copa del Rei a l'Atlètic de Madrid, que l'Atlètic de Madrid està segon a la Lliga, eh? Va 12 punts del Barça, el Madrid va 13, però l'Atlètic de Madrid va 12. O sigui, és el tercer any de José Mourinho entrenant el Real Madrid amb uns resultats dolentíssims. Una altra cosa és si demà passa a l'eliminatòria. Llavors, fins i tot es pot convertir en un dels favorits, però pot quedar la competició al Barça, jo tinc molta confiança que ho faci, quedarà el Bayern de Múnich, quedarà la Juventus de Milán, atenció, són equips que la Juventus també està fent un gran campionat i una gran Champions. Per cert, que la Juventus també, amb 27 partits, crec, un partit més que el Barça, sembla que només ha rebut 16 o 17 gols.
Aquest any queda clar que no el tancarem amb la millor temporada en gols encaixats. La defensa hi ha un problema, evidentment.
Sí.
Creieu que
potser no és un problema només dels defenses i el porter, eh? És un problema de tot l'equip, perquè tal com juga el Barça, amb aquesta filosofia de joc que té el Barça, clar, el primer defensor és el davanter. I potser aquesta pressió davant no s'està fent aquest any. Aquesta és una de les preguntes que fa molta gent, no?
Sens dubte, ho haurem d'anar analitzant i haurem d'anar entrant també si la ratxa negativa, vulguem que no, continués a Can Barça. Creieu que el culer està esperant el partit de demà del Madrid per aquell consol de si el Madrid queda eliminat en Champions per si nosaltres no passem l'eliminatòria amb el Milan? Esteu dient vosaltres mateixos que ara mateix es veu pràcticament impensable no encaixar un gol quan juga el Barça. I si el Milan ens en fa un, hem de fer quatre.
Respecte a la primera pregunta, diria que sí, perquè necessàriament és així, no? Jo, pel meu cas, no, personalment no. Però sí, el culer estàs pensant que passi o no passi el Barça, que el Madrid quedi eliminat. Això és una cosa que està a la ment de tots, no? Respecte a això dels gols encaixats, penso que és problema no de porter, sinó de defensa i de mig camp. De defensa perquè tenim dos laterals ofensius totalment, i després, per exemple, el gol d'altre dia aquí al Camp Nou del Cristiano Ronaldo, el Piqué estava al costat del porter del Madrid quan ell va fer el tercer gol o el segon, no me'n recordo. Això és un problema d'estructuració de defensa.
Em sembla que hi ha un problema físic també, perquè el Barça no té aquesta frescura, no té aquesta diguem-ne, velocitat de pilota que tenia abans, no té aquest estat mental o anímic que tenia, que es menjava els rivals i que sempre arribava primer a la pilota, i després té unes mancances defensives, com dieu, molt bé dieu, que són desajustos, sobretot, per exemple, el primer gol de Benzema a l'últim partit de Lliga està sol de marca, és una centradeta només de Morata que la centra dins de l'àrea i el Benzema l'empeny solet totalment, és a dir, sol com un mussol. Em sembla que hi ha una falta també de físic, d'ànims i de desajustos defensius que ara estan minant molt el Barça, perquè li fan molts gols i, com diu el Carlos, és que els números són eloqüents, no? I són gols que, en la majoria dels casos, són facilíssims. És a dir, el gol del Madrid a Copa del Rei i el segon gol crec que és un refús del Khedira, el Di María corre, es ventila el Puyol i només la centra perquè el Ronaldo, o l'empeny perquè el Ronaldo l'acabi de marcar. És a dir, és una cosa molt, molt estranya, molta vulnerabilitat, ja ho diré, al Barça en defensa. O sigui, és molt vulnerable i això no li havia passat a les anteriors temporades amb Guardiola, i jo crec que és una de les coses que s'han de treballar, perquè el Milan sí que no és el Madrid ofensivament, no té, diguem-ne, tant de perill perquè no té tants bons jugadors, però tot i així haurem d'anar en compte, perquè mira l'altre dia com amb quatre canyes ens van fer dos gols, o sigui que compte.
Si us fixeu, tots els equips, el Madrid per exemple és un dels exemples, que juguen en quatre defenses en línia, i dos pivots per davant, sis defensors, claríssimament. El Barça que té uns laterals que són més extrems que defenses. Sí. I això és un problema. Sí, perquè, a veure, sí, és una virtut per marcar 83 gols. Sí. O sigui, El Barça marca 83 gols perquè té dos laterals ofensius i col·laboren i ajuden moltíssim a marcar aquests 83 gols. Però després defensant és un problema. És un problema.
Sí, sí, sí.
És un problema. I tu analitzes els gols i tenim uns problemes. A veure, ja sé que entre un factor humà i que estic segur que es recuperarà i que s'està recuperant per la seva vida personal, que és l'important, la professional, mira, si pot arribar, arriba, i si no, no. Però clar, la diferència, respectant moltíssim a Jordi Alba, perquè el respecto moltíssim i aporta moltíssim a l'equip, sobretot en atac, però clar, la diferència entre jugar amb Eric Vidal o jugar amb Jordi Alba a la defensa és claríssim. És claríssim. Això és una cosa que es té que valorar i que es té que analitzar, no? I després també jo crec que el Barça, que jo que sóc molt positiu, l'home més optimista del món, jo crec que a final d'aquesta temporada, a final d'aquesta temporada, perquè sempre hem de deixar al marge d'acabar la temporada, té que fitxar dos porters, si marxa Víctor Valdés, dos porters, un central que sigui titular, dos porters que siguin titulars, i un davanter centre que sigui titular. O sigui, té que fitxar titulars, gent que, professionals, jugadors, que el dia, quan comenci la temporada el mes de juliol, estiguin a l'alineació titular del Barça. Per què? Perquè els equips es tenen que renovar i aquests jugadors es mereixen tot el nostre reconeixement. El que han fet és, bueno, han marcat la història més gran del Barça i fa més de 30 anys que existeix el club, però els equips es tenen que renovar i es tenen que renovar amb jugadors de primer nivell.
Pep Guardiola podríem dir que ens va marcar el camí, Pep Guardiola podríem dir que ens va marcar el camí, fent fora jugadors de primer nivell, puntals de l'equip que ningú esperava veure fora d'una temporada o una altra, i sang nova, aire fresc i jugadors compromesos que ho donguin tot des del primer dia.
Sí, sí, però sobretot jugadors que puguin ser titulars. O sigui, tu no, el que no pots fer és fitxar a Song perquè substitueixi a Busquets, o no? Song té que disputar cada vegada que jugui el lloc a Busquets, que tu puguis dir és tan bo Song com Busquets.
Ja hem vist l'aportació que ha fet Song fins a dia d'avui, exacte. Molt important també que puguin ser titulars a punta al Carlos.
Un altre respecte per Song, però bueno, però és la realitat, no?
El destí ha volgut que el Depor ens visiti aquest dissabte entre les dues derrotes amb el Real Madrid i el partit on hi ha d'haver remuntada, sí o sí, davant del Milan si volem seguir vius en Copa d'Europa. Sense un bon resultat dissabte amb el Deportivo de la Coruña i una bona imatge, es podria remuntar el dia de Milan?
No, jo crec que el partit clau és el del Milan, per suposat. És un partit importantíssim, molt més.
Veiem el Barça que veiem dissabte, eh?
Sí, però jo crec que el Barça té ara 4 partits a la Lliga, que també són, vamos, fonamentals per acabar de guanyar-la, que són, i són resultats que respectant moltíssim, com faig jo sempre a tots els rivals, tu tens ara el Depor, a casa, després tens el Rayo Vallecano, a casa també, al Camp Nou, són dos partits al Camp Nou, després viatges a Vigo, contra el Celta, i el quart partit és a casa una altra vegada al Camp Nou amb el Mallorca. O sigui, tres partits al Camp Nou amb Deportivo, Rayo Vallecano i Mallorca. I un desplaçament que vas al Camp del Celta. Estàs jugant amb, si exceptues el Rayo Vallecano, amb els tres equips que estan a la cua de la classificació de la Lliga, els tres darrers. Per tant, aquí és on tens que assegurar d'aquests 12 punts, tens que assegurar 10 punts com mínim. I amb aquests 10 punts, la veritat és que et faltaran llavors, bueno, 6 partits, 8 partits per acabar la Lliga, després de jugar amb el Mallorca.
Jo volia fer una miqueta de el que ha dit el Carlos abans, que s'havia de fitxar dos porters, tal, i penso que el que és important, i no és perquè s'hagin perdut aquests partits ara, és tota la temporada s'acusa la falta de reacció de la banqueta. S'acusa moltíssim, tenint en compte que el Roure d'entrenador no té res, eh? Vull dir que no és la primera vegada que es diu, i se sap el Roure, que jo sàpiga, com sembla que va portar un infantil una vegada, però recordem que l'any passat estava gravant partits al Barça, eh? Vull dir que penso que la falta de reacció, concretament el dimarts, amb el partit de Copa, em sembla que us vaig dir aquí que tenia que sortir el Villa de titular, i evidentment tothom ho va, tot el camp esperava que el Villa sortís de titular i no sortia. La reacció, o sigui, no hi ha reacció per part de la banqueta.
Però és lògic i correcte, Josep Maria, comptant Roura, com va dir ahir Vicente del Bosque, que el Barça l'hagi fet així?
Jo el trobo bé que el Barça...
Està l'estructura muntada gens i evidentment...
Jo trobo bé que el Barça hagi pres aquesta decisió per la situació que està visquent el...
Tito Vilanova, que de fet
la situació aquesta és així, però també entenc que amb l'equip l'influeix aquesta situació, que parlem molt del factor de la pressió, del factor físic, de que fallen, no sé què, no sé quantos, però el factor anímic també és important en un equip, i jo crec que anímicament l'equip està tocat perquè està vivint una situació totalment atípica, està visquent a la banqueta que els està dirigint un senyor, com diu el Félez, que no és entrenador. No té un bagatge que pugui agafar les riendes jo seriosament, que està depenent sempre de xarles telefòniques i així, contactes i tot, i aquesta situació és una mica típica, i això l'equip també té que influir. O sigui, jo amb el Tito Vilanova aquí en plenes condicions no sé si hauria hagut aquesta baixada o hauria hagut un altre tipus de reacció. Vull dir, també podria haver passat diferent la situació.
Per tant, el Barça hagués hagut de buscar un entrenador de suplència durant 6 mesos, posem pel cap, sabent pel que havia de passar Tito Vilanova?
Jo crec que no.
Jo crec que no.
Potser...
No, doncs aleshores ara no podem atacar tampoc Roura.
No l'ataco. Vull dir, no l'ataco, però tampoc se'l pot culpabilitzar.
Que se li veuen les carències.
Tampoc se'l pot culpabilitzar. És una situació totalment atípica, que és el que dic.
Perquè és un segon de bord. És un segon de bord, i quan s'ha trobat amb el timó ell sol davant de la tempesta, doncs s'ha vist que no és el capità, no té el títol de capità general de l'embarcació, Futbol Club Barcelona.
Sí, però també és veritat que ell s'ha trobat amb aquesta situació, que porta 4 anys i mig amb aquest equip.
Ha sigut
accidental. Jo defensaré sempre la feina del Jordi Roura, la defensaré sempre. Perquè, a més, hi ha una altra cosa que es va demostrar el dissabte, que el problema, si hi ha un problema, perquè si es guanya, si es passa l'eliminatòria del dimarts que ve contra el Milan, tot això canviarà radicalment. Però si té un problema el Barça, és un problema global. O sigui, són tots els jugadors, perquè el dissabte, i amb això no té responsabilitat Jordi Roura, el dissabte es va posar el plan B. El dissabte el Barça va jugar en 2 extrems, va jugar amb Pedro i amb Villa, i no va jugar Cesc, que a vegades...
Sí, menys mal que no va jugar, perquè els 4 petits com anaria jugant...
Els 4 petits i el Messi són els que ens han portat a una lliga extraordinària, amb una primera volta formidable. Llavors, es canvia el plan B, es posa el que algun sector i una part dels mitjans de comunicació demanaven, que era la presència de Villa i l'ausència de Cesc Fàbregas, i la segona part del Barça a Madrid és la més fluixa de tota la temporada.
Sí, però és que Villa, per començar, no és un extrem, és a dir, Villa és un nou. Bueno, llavors, clar, és a dir, a l'extrem has de posar un extrem, un jugador Tello, un jugador Cuenca...
Sí, però és igual, tu poses dos persones obertes al camp a
sí,
Madrid,
sí, però...
i treus un migcampista, en aquest cas, perquè estava lesionat Xavi, juga Thiago, però treus a Cesc. I el resultat del joc és el mateix. O sigui, el Barça no millora, però no millora ni un 1% del que va fer a San Siro o al Camp Nou del que fa el Santiago Bernabéu. I en canvi l'equip és diferent.
Però
aquesta és una realitat, de que el problema és un problema, estan tots els jugadors en un moment que físicament no estan per enfrontar-se equips, sobretot de la fortalesa física del Milan i el Real Madrid, perquè el Milan i el Real Madrid, a part de tindre, en el cas del Real Madrid, qualitat, perquè la té Cristiano Ronaldo, perquè la té Ozil, a part de tot, Di Maria, a part d'això, el Real Madrid té una fortalesa física tremenda. Clar, quan tu agafes Khedira, Xavi Alonso, Varane i Sergio Ramos, ja tens 4 jugadors d'una fortalesa física que quan hi ha un córner, tens un problema, perquè tu contra això només tens a Piqué, no tens res més. Tu tens Alba, Mascherano i Dani Alves, que són molt petits.
A mi, si em permeteu, personalment crec que hi ha dos aspectes claus. El primer de tot, s'han perdut 2 partits contra el Real Madrid, que és el Real Madrid, i l'altre contra el Milan, segurament per falta d'ambició, per allò de pensar que ja tenim el resultat del partit de tornada a casa, i l'altre, com diu el Carlos, àmbit global de l'equip, que aquí també hem d'entrar a veure si amb la marxa de Tito i tenint Jordi Roura el control de l'equip o no, perquè no sabem si Tito està constantment en contacte o no, i si també això és bo o no, si hi ha hagut una baixada de tensió i del dia a dia, vaja, de la feina dels jugadors, un excés de confiança, vaja, allò que passa quan, dèiem, els deixes anar una mica les regnes, els jugadors són qui són, han guanyat el que han guanyat, i sense estar físicament bé no pots derrotar un equip com el Real Madrid o com el Milan, que arriben en un bon moment de forma, que estan fent una gran temporada tots dos equips.
És que, Sergi, en els tres partits hi ha una cosa que és comú als tres partits, que és que l'equip està més desfondat que mai. I després el que jo et deia, Carlos, una miqueta, és el tema de l'extrem. És a dir, jo crec que Roura vol tocar la tecla, però és que no, la toca malament. Cosa que abans, quan ho feia Pep, ho feia Tito, ho feien bé. És a dir, sí que volia obrir bandes i jugar amb extrem, però és que el que havia de fer era Villa, sí, però de nou per fixar els centrals i requerir-los a més exigència defensiva als centrals del Madrid, i tenir a Messi per darrere més lliure, i a l'extrem posa Tello, que és un jugador de banda que t'obre les bandes, que et desborda, o un Cuenca que et pot centrar, que és molt bo amb desbord en pilota. És a dir, jo crec que sí que Roura vol tocar una tecla, vol fer una variant, però és que la toca malament. Però,
sí, però, Marc,
però no perquè el Roura no és el Tito, és un segon de bord. És a dir, jo ho entenc i és accidental la situació que s'ha trobat.
Sí, però el Barça no ha jugat mai, com tu dius, amb Pedro, Villa i Tello. No ha jugat mai amb tres davanters.
I per què no pot jugar? Però
no ho ha fet mai, ni en l'era Guardiola tampoc.
Però és,
no
que els grans canvis d'aquest Barça que l'han dut a guanyar han sigut quan s'han fet grans canvis. Pep va fer el gran canvi de jugar sense nou, de jugar amb migcampistes i de jugar amb Messi, no a la banda esquerra, perquè no ho fes, a la banda dreta, sí, perquè no ho fes la diagonal, sinó jugar al mig. I a vegades has de sorprendre i fer variants perquè l'equip rival es sorprengui realment i puguis tocar la fibra sensible de l'equip rival, perquè si no és que ja et coneix. Llavors sí, jo dic
però,
això...
Però hi ha una cosa que està clara. El Barça, des de fa 4 anys i mig, ha decidit, i li ha anat molt bé, perquè li ha anat molt bé, 14 títols de 20, ha decidit fer a l'equip al voltant de Leo Messi.
Però no hem de viure al passat. Jo crec que ara molts d'aquests grans
això,
ja saben com
jugarem. La temporada que ve, això ja ho veurem la temporada que ve. Però el cert és que
tecles...
el que mana l'equip, que s'entengui bé, l'aposta és per Leo Messi. I l'equip juga sense davanter centro i no té davanter centro, i a la plantilla no hi ha un davanter centro com s'entén un davanter centro. Et poso un exemple.
No, perquè...
Benzema,
Ibra sí.
O Van Persie. No el té perquè l'equip juga d'una altra manera. I d'aquesta filosofia de joc, el Barça ha estat al món com l'equip més admirat de les darreres dècades.
Però és el que diem, fins ara, és a dir, però hi ha un moment en el que a un ja li tenen la mida presa i ha d'intentar fer algun canvi, com va fer Pep en el seu moment, que els va fer per bé, ara s'han de tornar a fer, és a dir, al final o recicles o mores. Llavors jo crec que el Barça ha estat un moment de repensar-se ell mateix, de dir, bueno, ara què hem de fer? Hem de tocar una altra tecla perquè el rival, per exemple, posar un nou perquè el Messi per darrere tingui més llibertat i no tingui quatre tios que rodegen a Messi cada partit perquè no té ningú per davant que els arrossegui.
Ara això és canviar Llorente... l'estil del Barça dels darrers 4 anys.
No. Jo no dic canviar, sinó sí. Fer esmenes. És a dir, fer esmenes com les va fer Guardiola i se li va acceptar perquè li va sortir bé. Doncs s'han de fer esmenes perquè si surten bé, tothom dirà, ah, mira, ara ha sortit bé, ara ens posem en aquest...
Més que una esmena és un canvi de filosofia total.
No.
És un canvi de filosofia, és canviar la forma de jugar, i canviar la forma de jugar d'un partit a un altre...
No.
Un equip, mira, no sé com ho assimilaria,
I no es pot canviar dos posicions o un esquema per un part... és a dir, no es pot treballar, tios que treballen cada setmana dos entrenos o fan 2 hores d'entrenament, no poden treballar coses per intentar sorprendre el rival, perquè d'això per això guanyen diners.
Però clar, però s'han de treballar, les han estat increïble. Les han estat treballant, si no les han
jo
estat
no
la, treballant,
jo
no
les
pots aplicar.
Carlos, no que hem d'anar cap a Manchester, t'acomiadem ja, que ens queden 5 minuts i hem de parlar del Madrid, hem
molt
de
bé.
Parlar del femení.
Molt bé.
Una abraçada, ja seguim parlant.
Bueno, i el femení molt bé, eh?
El femení molt bé, ara en parlarem amb el Marc.
És l'únic que vull parlar avui, em sembla.
Molt bé.
Una abraçada, Carlos, gràcies.
Molt gran.
Adéu, bon dia.
Sobretot, molta calma, eh?
Calma i confiança en aquest equip.
Molta calma i molta confiança.
Bons aliments.
Gràcies.
Anem a tu, Carlos, anem cap a Manchester, que hi tenim el Miquel Molina a aquesta hora, que ja ens espera. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Quin és l'ambient per aquesta ciutat on et trobes?
Molt bé. Com ho vindrà a l'estadi... de fer unes compres i preguntar si hi ha alguna entrada i estàvem fent les proves d'àudio i escoltar la música de fons de la Champions de fer la pena de vida.
Hi haurà entrada o no, finalment?
Com?
Tindràs entrada o no?
No, crec que no, eh? La falta no està sonant. Heu d'anar amb els tickets i tot i que va.
Bé.
De moment res, a veure si és fort.
En tot cas, sí que has estat presenciant el partit de Lliga, contra el Norwich City i un 4-0 no està gens malament.
Uau, 4-0 és increïble. Sí, tot l'ambient i sortim animats. D'ahir, així com anècdota, vaig estar al camp del United of Manchester.
Mira.
De l'equip aquell que són els rebeldes, per dir-ho així.
Exacte, l'altre equip que es va crear a la ciutat.
un ambient millor que molts camps de primera, t'ho dic. Jo us ensenyaré.
Molt millor, dius, eh?
Com?
Molt millor que molts camps de primera d'aquí, dius?
Sí, sí, sí. Ja, ja us ensenyaré els vídeos i tot.
Escolta, Miquel, i tu des d'aquí com has viscut les derrotes del Barça amb el Real Madrid? Creus que això beneficia el Real Madrid, evidentment, o no?
Molt impactant. Sí, jo comptava que el Madrid tingui esperat perquè el Barça els deixaria en pocs anys i al revés. No sé què ha passat, no s'ha posat d'acord, o... però jo crec que el Madrid ve molt animat, molt excitat.
Es veu madridista ja per la ciutat?
No n'he vist encara, no n'he vist. Però sí, jo sé que hi ha molt espanyol i molta gent d'aquí que s'hi trona bastants.
L'equip, si no m'equivoco, sí que hi ha viatjat ja, no?
Sí, funcionat. Sí. Com?
Dèiem ara amb el Jesús que l'equip sí que ja ha viatjat del Real Madrid. Els aficionats segurament ho faran, per tant, demà el dia de partit mateix. Exacte, els companys del City els hi han deixat el camp, per entrenar. Tot un luxe.
Sí, tot un luxe,
Miquel, un pronòstic i ja tanquem aquí la connexió.
Molt bé.
Dic, fas un pronòstic o no? T'atreveixes?
Jo crec que va ser, mira, un 2-1 i patint.
Un 2-1 i patint. Bueno, doncs què?
1-0, ja tinc el company, o el Carlos, que em diu 0-0 i una tensió brutal. I dic, tu que vols que em doni algú al cor. Però bueno.
Miquel Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839, gràcies per atendre'ns i ja ens trobem el proper dia aquí a l'estudi. Ens expliques què tal l'experiència.
Vale.
Adéu, bon dia.
Molta sort, Miqui, molta sort.
Vinga, te'ls tornen. No oblidem, el Barça juga un partit molt important la setmana vinent amb el Milan, però el Madrid el té demà, aquest partit, i això esdevindrà ara el futur, com venim comentant des d'inici de tertúlia, si per un equip, tant pel Barça com pel Madrid, la temporada és bona o és nefasta?
Demà el Madrid marca la línia del fracàs o l'èxit de la temporada. Bueno, l'èxit, espera't, a veure, si arribes després a la final, però vaja, marca la línia molt, perquè si no, vaja, estic d'acord amb el que deia el Carlos, que és un fracàs, vull dir, per molt que guanyessin la Copa del Rei i hagin guanyat la Supercopa, seria un fracàs autèntic pel Madrid.
Un últim tema del Barça. Avui hi ha compareixença en roda de premsa de Rossell i Toni Freixa, el portaveu, en principi per tractar el tema de la presentació de Qatar Airways, que aquí ja en parlarem, si voleu, un altre dia. Jo crec que aquí al soci li han tornat a colar aquest contracte, ara amb Qatar Airways, i les coses, Josep Maria, no sé com les veus, però jo crec que no està sent molt transparent la junta de Rossell, que d'altra banda ha admès que en les darreres 5-6 jornades, un moment, ha permès l'entrada al recinte del Camp Nou a preus més econòmics a persones perquè animin. Ja sabem com ha acabat la cosa amb Bengales el dia del Madrid.
Això és el que es diu. A veure, jo només recordo que en una assemblea general es va acordar la publicitat de la samarreta, per tant, llavors aquella junta directiva està autoritzada a fer contractes del que sigui de publicitat. Això és el primer punt.
Turkish Airlines, que fins ara era un dels patrocinadors del Barça,
per exemple, sí.
Aquest se'ls haurà de pagar...
Bueno, és, si et
una bona pasta, parlant
si,
clar.
Si et compensa.
Perquè trenques contracte amb ells.
Bé, si et compensa, suposo que compensarà, doncs, evidentment està ben fet.
Però així es fan les coses, Josep Maria.
Bé, no és que es facin així, però jo sempre he dit que en Barça la samarreta sempre ha estat immaculada, per tant, i tothom ho fa, perquè no ho hem de fer nosaltres. Així estem fent moltes labors socials, moltíssimes coses, hi ha moltíssima gent al darrere de tot això, hi ha quatre equips, quatre seccions de professionals que valen molts diners, no s'amortitza ni amb l'entrada dels socis res, per tant, s'han de treure els diners d'on sigui.
Marc, fem un breu pas amb l'Àngel, que avui el tenim aquí, pobre, sense obrir boca. Pots dir la teva del Barça, ja ho saps, Àngel, eh?
Sí, no.
Espanyol, un empat que podríem dir que queda una mica estèril, no? Aquest 0-0 amb el Valladolid.
Sí, però està en la línia del que, es havien proposat, vull dir que és defensar la porteria 0.
Un punt més que per arribar als 42.
Ens falten 12 partits i ens falten 10 punts.
Si bé és cert que si algun equip va mereixer potser el gol va ser l'Espanyol més que el Valladolid.
Sí, però cada un dels dos només van tirar un cop a porteria,
Semblava que acordessin el partit.
Amb una mitjana de control de la pilota gairebé igual, només van tirar un cop.
El Barça tampoc xutem molt a porteria últimament, Àngel.
No, i els partits, si no hi ha això, no hi ha gols. Vull dir, això és la realitat.
Sense xutar, no és possible marcar.
Dissabte que ve a les 4 de la tarda el Rayo Vallecano.
Sí.
Bé. No és un camp fàcil.
No, bueno, però... Jo crec, vull dir, la nostra lliga és no baixar, Això cal tenir-ho en compte. I, per tant, aquí han de sortir 10 punts de 12 partits, em sembla que...
Doncs sigui amb el que queda de Lliga, eh?
Sí, això és...
Ara es veu molt millor que fa unes setmanes enrere, Àngel.
Hombre, i tant que sí, i tant que sí. Vull dir, això no... Estic convençut, vaja, més i tot que aquests 10 punts, ja. Jo crec que en podem aconseguir 15 com a mínim, eh? Però bueno, però està en una fase molt diferent. I el B també va guanyar, vull dir...
Enhorabona, doncs.
I amb un resultat molt clar contra el Llevant B.
I el femení, Marc, i ja ho tanquem aquí.
I els femenins també van anar molt bé.
Sí, de fet, jo al costat del femenista va guanyar l'Espanyol B, que anava seguint de reull, 3-0 amb el Llevant B.
Sí.
I mentrestant, doncs, amb el femení, s'ha entrat el femení, que va empatar un a l'Espanyol.
Amb
l'Atlètic.
Que és el líder.
Que és el líder i que als 5 minuts a Marta Torrejón va ser expulsada per vermella directa, entrada sobre Ibica.
Sí, sí.
85 minuts amb una jugadora menys, l'Espanyol va acabar empatant un partit que realment posa emoció a la Lliga, perquè el Barça goleja 0-5 al camp de l'Sporting Huelva, l'Atlètic de Madrid no falla i guanya 1-0 al Llevant Les Planes, i atenció perquè la Lliga queda en un mocadoret de 3 punts a falta de 7 jornades, o sigui que vaja, jo animo a tothom a que s'enganxi.
Si no ho han fet fins ara, que ho facin ara.
Que s'enganxin ja, perquè la Lliga Femenina és gratis per 0 euros, tráete un amigo i veu les últimes 7 jornades que seran d'infart.
I l'afluència als camps, Marc, què tal? Aquesta setmana, per exemple, tu, amb l'Espanyol...
Bueno, bé, sí, no ens podem queixar. Va haver una bona afició de l'Atlètic, que, com sempre, a tot arreu on hi ha l'Atlètic, sigui a l'equip de la Petanca, es mobilitzen, jo no ho entenc, surten de tot arreu aquesta gent, però molt bé, molt bé. I molta gent de l'Espanyol, a pesar que al costat estava jugant l'Espanyol B, i abans havia jugat el juvenil B també.
Sí, sí.
Que sabem també que s'estava jugant bona part de la Lliga Nacional.
I tant, i tant. Sí.
Per tant, bé, bones sensacions, però que tothom s'enganxi, que per 0 euros es porti tots els amics que puguin.
I per tant, i del B, voldria dir un detall, que els partits, que els equips que han de superar circumstàncies, utilitzar bé les defenses és important. I en l'Espanyol, la substitució d'un defensa per un altre, al cap de 2 minuts de sortir, el de l'amo fa un gol i el tercer gol el fa una altra defensa. Vull dir que
tot juguen aquí.
Quan parlàvem dels laterals del Barça, que algun dia en parlarem,
tenim dos ja.
Heu parlat dels laterals a fons
i té molta importància.
En tareas pendientes ens està posant una feinada brutal,
i no hem parlat de Valdés, el deixem per dilluns que ve, que no tenim temps. Àngel,
una anècdota és que ha caigut el primer títol del Barça, del juvenil del Barça,
hi ha un campió
a 5 jornades del final.
Josep Maria, Àngel, Marc i Jesús, moltes gràcies als 4, bona setmana, esperem demà a veure què fa el Madrid. Nosaltres ens tocarà el torn com a Barça. Dimarts de la setmana vindrem al Milan. Bona setmana a tots 4.
Adéu-siau.
Adéu-siau.